Què tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí. Avui és dijous 20 de març del 2025, el dia que arriba la primavera. D'aquí més o menys una hora i mitja ja la tindrem entre nosaltres. Avui és notícia encara al temps, aquestes pluges que no remeten. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Temperatures altes. Tenim 2 graus sota 0 Vall de Núria, en tenim 4 ja de positius a Molló, 5 graus a Das, 6 a Camprodon i a Ribes de Freser, tenim 9 graus a Vic, en tenim 10 a Olot, a la Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 12 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, Besalú, a Mary Banyoles, 13 graus a Girona i 14 a Figueres i a Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Venim de molta, molta pluja ahir dimecres, fins a més de 100 litres a Sant Hilari Sacalm o també a tocar de les Agudes, la part més alta d'Arbúcies, un aiguat constant, els rius van créixer molt, especialment la Tordera, Ria d'Arbúcies, totes les torrenteres que baixen del Montseny, i també cap a l'Alt Empordà, més de 70 litres, per exemple, van caure al Banyà, a l'Alt Empordà, o també una pluja de 90 litres per metre quadrat anglès a la Selva. Aquesta nit matinada han caigut 5 litres i mig en aquest sector. Bé, hi ha hagut algun plugim de matinada, mig litre a Olot, dèiem aquests gairebé 6 litres anglès, dia tapat, no fa gaire fred, mínima de 9 graus, molt alta per ser març, aquí a Olot, o també a Vic, mínima de 9. S'ha baixat a 4 a Molló, per exemple, 6 a Gombrèn, el Ripollès, o 4 sota 0 a Tosa. Ha nevat una miqueta, molt poquet, una enfarinada a Núria amb 0 graus aquesta matinada. Doncs bé, seguirà plovent aquest dijous, al litoral i prelitoral, no tant a l'interior, algun plugim pot arribar a la Garrotxa, a Osona, però principalment ho farà a la Costa Brava, a l'Empordà, al Gironès, a la Selva i al Pla de l'Estany. El que pugui caure avui no seran grans quantitats, entre 3 i 10 o 12 litres per metre quadrat. La temperatura una mica més alta, es nota doncs, que la llevantada ens porta a un ambient relativament suau. I bé, divendres arriba un altre front actiu amb més pluja, podran caure novament més de 30-40 litres per metre quadrat a partir del migdia, però sobretot entre les 3 i les 5 de la tarda és quan passaria el front més actiu, amb alguna tempesta fins i tot, podrà ploure a qualsevol indret i la neu començaria a cota alta, 2.400, però a la tarda baixant a 1.800 i al vespre 1.600 metres. Hi haurà una pausa sense pluja, divendres nit, matinada, matí de dissabte, però dissabte a la tarda torna a ploure i ho pot fer amb intensitat. Diumenge probablement el mateix, matí amb pausa i tarda i vespre amb ruixats. En definitiva, continua la ratxa de molta pluja en aquest març excepcional i justament avui, primer dia de la primavera, a partir de les 10 del matí, quan passin 2 minuts de les 10 del matí.
Aniol, tens ganes de primavera o no?
Moltes, moltes ganes.
Sí, no? Sí, aquest hivern s'ha fet una mica llargot,
una mica llargot, però les al·lèrgies també a la primavera...
Ai! Un dia hem de parlar de les al·lèrgies, convidarem al programa un expert o una experta perquè ens expliqui exactament a què ens hem de tenir després d'un final d'hivern tan i tan plujós com el que estem tenint. Titulars de la jornada, esteu escoltant els 5 minuts més, és el moment de saber de què va el dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs el dia va de Rodalies, perquè l'Ajuntament de Ribes de Freser reclama més transparència i millor comunicació als responsables de la línia R3.
Des del consistori lamenten que sovint la informació arriba tard o directament no arriba, tot i ser un servei clau per al municipi. Precisament aquest dissabte s'han convocat diverses concentracions per reclamar millores al servei de Rodalies també a la línia R3.
Escoltem la Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa de Ribes.
La descentralització del país, no? El viure al món rural fa que necessitem tenir serveis en condicions en llocs on probablement aquests serveis doncs econòmicament no són rentables, però així és el país, no?
Sílvia Paneque també ha parlat sobre aquesta qüestió, ha admès que els problemes a Rodalies s'han disparat, diu que és una xarxa fràgil i poc fiable. És la consellera de Territori.
Des del govern hem lamentat i hem demanat disculpes a les persones que han patit problemes aquests dies i que hem intentat en qualsevol cas i en qualsevol moment esmenar la situació, tot i que no sempre, i també ho vull dir, ho hem pogut fer amb la rapidesa i amb l'agilitat que hauríem volgut.
Els problemes a Rodalies perjudiquen la imatge d'altres projectes ferroviaris, com per exemple el tren tram entre Olot, Banyoles i Girona.
És una de les reflexions que fa el membre de la comissió, Xevi Baena. Explica en una entrevista que el projecte del tren tram i la situació a Rodalies no tenen res a veure i que són circumstàncies totalment diferents. Reconeix que la manca d'inversió està clau.
Jo crec que no té massa res a veure amb el bueno, no interfereix massa amb el nostre projecte. Bueno, interfereix a nivell de que d'imatge. Jo crec que això sí que ens està perjudicant. La població se li està posant al cap que els trens van malament, que no es pot confiar i que s'agafa el cotxe perquè el tren deixa tirar cada dos per tres. I, pues, òbviament, això ens perjudica.
Avui també parlarem d'altres equipaments, com, per exemple, l'escorxador comarcal del Ripollès. El Consell Comarcal fa el primer pas per assegurar el seu futur. Ha encarregat estudis tècnics i econòmics que li han de permetre comprar accions de l'empresa i garantir-ne també la seva viabilitat. Escoltem el vicepresident cinquè del Consell Comarcal, Sergi Albric.
No podem permetre'ns perdre aquesta estructura que tanqui, evidentment, i que deixi de donar servei aquesta vuitantena d'explotacions agràries o de maneres, en aquest cas, a la comarca, i que entenem que és vital, doncs, perquè puguin continuar, diguem-ne, treballant i operant.
Més qüestions de l'actualitat. L'Ajuntament de Sales de Llierca completa el soterrament de la línia elèctrica del nucli.
Fa 15 anys que el consistori ha treballat amb aquest projecte que s'ha acabat finançant a través de subvencions. La millora permet eliminar les torres elèctriques que passaven prop de les cases. Tot plegat ha costat entre 500 i 600.000 euros.
La satisfacció és màxima per part de l'alcalde. Escoltem a Miquel Palomeres.
Estem molt contents. Aquesta és la culminació d'una feinada que va començar el 2010-2011. És una línia de 25.000 volts que passa molt a prop de les cases de l'única zona urbana que tenim, que és l'entorn de l'església. Primer va ser la línia que la majoria de les cases i, per tant, nosaltres teníem interès en que aquesta línia se soterrés a través dels camins i, en algun cas, en algun terreny privat que ens ha donat autorització, perquè enteníem que tenia un impacte important a les cases que eren molt properes en aquesta línia.
I qui no està tan content és l'alcalde de Sant Ferriol. L'Ajuntament no sap com acabar amb l'abocament de residus a diverses zones del municipi.
L'alcalde Albert Fàbrega admet sentir-se superat per la situació. Diu que ell i els veïns sols no poden fer front a controlar un territori tan extens i disseminat.
En aquest problema no sabem gaire com s'ha de fer, perquè, és clar, la gent, zones molt disseminades, diferents contenidors, venen a l'hora que sigui, aboquen, marxen, i bueno, tot i que els estem al cas, els veïns vigilen, i així estem. I és un tema molt, molt complicat, que porta problemes, i la veritat, nosaltres, a mi com a alcalde, em supera com ho controles tot això, tant de territori.
És mig quart de 9, 274 terratrèmols i 200 incendis. Aquest és el balanç dels fenòmens registrats a la Garrotxa des de l'any 1900 fins al 2023.
El Servei d'Avaluació i Gestió de Riscos Naturals del CSIC ha fet un estudi de riscos a la comarca. Els seus responsables asseguren que amb el canvi climàtic els fenòmens meteorològics continuaran creixent.
Aquesta demanda que hi ha per no només avaluar, sinó també gestionar els fenòmens que impacten a la societat, no? Estem en un context de canvi climàtic, ara s'escolta molt aquesta idea, no? Aquest impacte, i per tant hi ha unes necessitats que la societat té en tots els àmbits, és a dir, en l'àmbit econòmic, polític, en l'àmbit social. Hem tingut la Dana de València, vam tenir l'erupció de la Palma, tindrem més.
Els voluntaris van ser clau durant la Covid-19. De forma espontània, agrupacions de persones van coordinar-se per confeccionar elements indispensables com les mascaretes. 5 anys després, recordem, per exemple, persones com la Blanca Sánchez de Candabànol.
Doncs sí, com es van estructurar per proveir a l'hospital i a diferents empreses de mascaretes, totes elles fetes artesanalment i a distància.
Per qui més vam treballar va ser per l'hospital, perquè era, bueno, gastàvem molt i fèiem mascaretes, vam fer les bates i també vam fer les bates, unes bates més especials per als dentistes. Llavors, per Conforça, vam fer moltíssimes mascaretes, també, que en aquell moment, doncs, teníem el contacte amb el senyor Recavideia, que era el director en aquell moment, doncs, de Conforça, i ell, doncs, va ser el que ens va proporcionar tot el material i fèiem les mascaretes per tots els treballadors.
De fet, el 13 de març del 2020, la Generalitat va anunciar una altra mesura que aturava el país, i era per aturar la propagació de la Covid. Era el tancament de les aules de tots els centres educatius.
Els alumnes de l'escola Ramon Sorín fan una mirada enrere i recorden com es van haver d'adaptar d'un moment per l'altre. Tot i el neguit, els nens i nenes tenien molt clar què és el que volien, tornar a l'escola.
Una de les les professores del Ramon Sorinyà, que és la Núria García.
I a les comarques de Girona va ser la ruta del 4, el tram 4.
Sí, jo crec que una mica la clau va ser anar ràpid a buscar eines per suplir una mica aquest buit del fet de no poder venir a escola, que sabíem que per ells era com molt traumàtic. Sí que era un contacte com molt diari i vam intentar de seguida que vam poder establir unes rutines que fossin el més semblants al funcionament d'escola.
Aquests dies estem recordant els 5 anys de la Covid. Més coses, l'Agència Catalana de Turisme invertirà gairebé 2 milions d'euros a la promoció de la demarcació de Girona. L'objectiu és atraure visitants de fora de la temporada. La directora de l'Agència Catalana de Turisme és l'Arantxa Calvera.
I a les comarques de Girona va ser la ruta del 4, el tram 4 i el 5, no? Nosaltres dediquem 110.000 euros doncs, a través de la Costa Brava de l'Interior amb accions de promoció d'aquest Gran Tour. La inversió en la campanya Pirineus, tenim un programa que ara explicarem de Pirineus que va vinculat tant a la promoció dels Pirineus, però sobretot no tant per neu per descomptat, per turisme actiu, però sobretot de reconversió a través de fons europeus.
Atenció, perquè s'invertiran molts diners en la promoció, especialment també, volem dir, de les comarques de muntanya. Per tant, ens afecta de ple. Els museus d'Olot s'apropen als 50.000 visitants aquest 2024.
El que més ha incrementat ha estat el Museu dels Sants, en gairebé un 40% respecte a l'any passat. En aquest equipament, per continuar millorant l'experiència del visitant, s'han ampliat i millorat les propostes familiars, s'ha actualitzat la senyalística i s'està treballant en una guia de lectura fàcil.
Escoltem la Montse Mallol, és la directora dels museus.
La veritat és que estem contents perquè any rere any els museus d'Olot a nivell de visitants van augmentant de visitants. En concret, el 2024, l'any passat, va haver-hi un increment del 18% respecte a l'any anterior. Arribem gairebé a més de 49.000 visitants a tots els museus. Què vol dir això? Vol dir que en el fons és el resultat de que estem treballant any rere any per ser museus cada vegada més accessibles.
La Garrotxina Rosa Masó publica un nou compte per recaptar diners per la Casa dels Xuclis.
Ja fa anys que aquesta escriptora aficionada recapta diners per l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya i enguany ha escrit en Parlanxí. Aquest diumenge serà la Fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca. El compte val 6 euros.
Compte que va d'un nen que es troba un ratolí i aquest ratolí resulta que parla. Es diu en Parlanxí perquè aquest ratolí parla, es fan amics i després tan amics que l'ajuda. Sempre miro de parlar de temes de nens i que els ensenyin alguna lliçó, que si ets bo et correspon alguna cosa.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol guanyar el camp de l'Alzira per agafar marge amb el descens.
El partit d'aquest diumenge contra un rival directe pot marcar gran part de la temporada. Els de Roger Vidal venen de treure un bon punt al camp de l'Atlètic Balears i intentaran seguir sumant per aconseguir la permanència.
Rival que ens presentarà incògnites perquè acaba de canviar l'entrenador. No és la primera vegada que ens passa aquesta temporada, però bé, un rival que estem convençuts que amb el canvi buscarà solidesa defensiva perquè venen encaixant en els últims partits bastants gols i que potenciarà les coses que havia fet bé, que és córrer sobretot, té bones transicions ofensives, per tant haurem d'estar alerta amb tot això.
I l'hoquei Olot vol oblidar Madrid tornant a guanyar la Josep Jou. Els olotins reben el Congrés aquest dissabte al vespre amb l'objectiu de seguir la lluita pel play-off. Després de perdre fora de casa una volta sencera, els de Ràfols i Piera disputaran el primer dels últims 3 partits que tenen a casa.
Necessiten doncs sumar, perquè ja han vist que aquesta última setmana doncs el Taradell també ha estat capaç de guanyar i per tant ells saben que tots els punts que puguin fer els acosten molt a la salvació. Llavors, bueno, esperem que puguem tenir un bon inici de partit, intentar marcar el ritme i a lo millor que amb ells els hi pugui passar pel cap que aquest no sigui un bon dia per sumar.
I atenció, perquè si us agrada el ciclisme no us podeu perdre la proposta que us expliquem ara. El proper dimecres la Volta a Catalunya passarà pel Ripollès.
Si la tercera etapa se situarà al Coll de la Creueta i finalitzarà la Molina. És un dels esdeveniments més esperats per als amants del ciclisme. De fet, un dels participants, Jean Valjams Saint Bayard, s'està preparant ja a Ribes de Freser.
Coming here the first time.
És la primera vegada que venia a Ribes. L'any passat vaig fer la Volta, però no vaig venir aquí. Hi ha moltes muntanyes i pocs cotxes. És molt còmode per entrenar. A Àsia correm normalment per carretera, no hi ha muntanyes, especialment quan fem curses. Europa és diferent, és més estret, més tècnic, hi ha més muntanyes i baixades. És més interessant i divertit, m'agrada estar aquí.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La polèmica per l'R3 continua. I també arriba als municipis. L'Ajuntament de Ribes de Freser reclama més transparència i millor comunicació per part dels responsables ferroviaris. Des del consistori lamenten que sovint la informació arriba tard o directament no arriba, tot i ser un servei clau per al municipi.
Precisament aquest dissabte s'han convocat diverses concentracions per reclamar millores al servei de Rodalies, també a la línia R3.
Informa Judit Espert.
La manca de comunicació preocupa Ribes de Freser. L'Ajuntament assegura que els responsables de la línia R3 no informen amb prou claredat ni continuïtat, especialment en situacions d'incidència o afectacions al servei. Ho han fet després de patir incidències greus, com quan a principis de març un tren va impactar amb una pedra de grans dimensions i el servei de l'R3 va quedar interromput més de 24 hores. Ho explica l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Sí que és cert que en aquell moment vam tenir tota la informació aguda i per haver, però llavors no. És a dir, a partir de l'endemà, directament a l'Ajuntament no se'ns va notificar res més.
Des del consistori demanen ser partícips de les decisions i dels seguiments. Consideren que tenir la informació a temps és essencial per poder-la traslladar als veïns.
Quan passa, correm-hi tots, val? Aturem la febre, però el seguiment de la malaltia no se'ns fa partícips. I aquí sí que reclamaríem també aquesta comunicació.
A més, des de l'Ajuntament recorden que com a municipi de muntanya depenen d'infraestructures i serveis que no sempre són rendibles, però que són imprescindibles per garantir l'igualtat d'oportunitats.
La descentralització del país, no? El viure al món rural fa que necessitem tenir serveis en condicions en llocs on probablement aquests serveis doncs econòmicament no són rentables, però així és el país, no? I així l'hem de poder tractar.
Ribes de Freser alça la veu i demana més comunicació i més transparència. Volen ser informats i tenir un paper actiu en la gestió d'incidències que afecten directament al municipi i la seva gent.
I mentrestant, què diuen des de la Generalitat? Doncs Sílvia Paneque admet que els problemes de Rodalies s'han disparat i que és una xarxa fràgil i poc fiable. Escoltem la consellera de Territori.
Des del govern hem lamentat i hem demanat disculpes a les persones que han patit problemes aquests dies i que hem intentat en qualsevol cas i en qualsevol moment esmenar la situació, tot i que no sempre, i també ho vull dir, ho hem pogut fer amb la rapidesa i amb l'agilitat que hauríem volgut. I també hem destinat esforços a informar els usuaris, però sabem que en aquest àmbit hem de millorar encara molt més. També els he de dir que, per desgràcia, com els deia, no hi ha solucions ràpides. No podem prometre altra cosa que no sigui treball, esforç, que jo que també crec que són signes distintius dels catalans i catalanes.
Doncs bé, els problemes a Rodalies perjudiquen la imatge d'altres projectes ferroviaris, com el tren tram entre Olot, Banyoles i Girona.
És una de les reflexions que fa el membre de la comissió, Xevi Baena. Explica en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot que el projecte del tren tram i la situació a Rodalies no tenen res a veure i que són circumstàncies diferents. Reconeix que la manca d'inversió està clau.
I ha parlat en Roger Isern.
Els continus retards i problemes a les vies de Rodalies estan marcant l'actualitat de les darreres setmanes a Catalunya. Hi ha afectacions en la majoria de línies del territori que provoquen queixes dels usuaris i discrepàncies entre partits polítics, tal i com es va comprovar aquest dimecres en la comissió sobre el servei de Rodalies que es va fer a la Generalitat. Una imatge a nivell de mobilitat que pot afectar futurs projectes com el tren tram infraestructura que es vol fer entre Olot, Banyoles i Girona i en altres punts de Catalunya. Un dels membres de la comissió d'aquest tren tram de casa nostra, Xevi Baena, explica en una entrevista a Ràdio Olot que els fets aquests dies a Rodalies no ajuden gens a la imatge de projectes com el 30.
Jo crec que no té massa res a veure no interfereix massa amb el nostre projecte. Bueno, interfereix a nivell de que d'imatge. Jo crec que això sí que ens està perjudicant. La població se li està posant al cap que els trens van malament, que no es pot confiar i que s'agafa el cotxe perquè el tren deixa tirar cada 2x3. i pues, òbviament això ens perjudica.
Baena també remarca que Rodalies i el tren tram no tenen res a veure. Preguntat per si la situació actual de la xarxa ferroviària de Catalunya podria passar al futur tren tram, explica que tot es basa en la falta de finançament i millores que s'acumulen des de fa molts anys.
És com tot, vull dir, si no fas manteniment a llarg plaç de les infraestructures, pues, després hi ha problemes i has d'anar posant parxes. Ara la Generalitat, per sort, doncs, està posant diners en manteniment d'infraestructures i en millorar-les a nivell de Rodalies, però bé, això trigarà mesos o anys a veure's una mica tot plegat. El desdoblament de la R3, vull dir, s'està posant el corredor mediterrani, s'estan fent moltes coses, no? Però, clar, això són obres que porten temps i anys, inclús.
Espanya és un dels països del món amb més quilòmetres de via d'arreu del món, només per darrere la Xina i alguns països europeus. El membre de la comissió del tren tram, Olot Banyola Girona, remarca que la falta d'inversió dels últims 20 anys ha estat un dels aspectes claus del que passa a dia d'avui.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El Consell Comarcal del Ripollès fa el primer pas per assegurar el futur de l'escorxador comarcal. Ha encarregat estudis tècnics i econòmics que li han de permetre comprar accions de l'empresa i garantir-ne la seva viabilitat.
L'escorxador del Ripollès tindrà el suport directe del Consell Comarcal. El govern comarcal destinarà 58.000 euros a un estudi de viabilitat i a un informe d'oferta i demanda. Cobriran la porta a comprar accions per valor de 200.000 euros i tenir pes de la Junta d'Accionistes. El vicepresident cinquè del Consell Comarcal, Sergi Albric, en destaca l'importància.
Aquesta compra d'accions per aquest valor de 200.000 euros, tot aquest tràmit de compra d'accions, entremig, un dels temes que s'ha de fer doncs, és la necessitat de disposar d'un estudi doncs, de viabilitat econòmica i també, en aquest cas, jurídica, doncs, que permeti doncs, reformar aquesta voluntat del Consell Comarcal. No podem permetre'ns perdre aquesta estructura que tanqui, evidentment, i que deixi de donar servei aquesta vuitantena d'explotacions doncs, agràries la manera és, en aquest cas, a la comarca i que entenem que és vital doncs, perquè puguin continuar treballant i operant.
Però el camí no serà fàcil. Les obres per adaptar l'equipament a la normativa vigent s'enfilarien a 1 milió d'euros. Per això, de moment, el Consell ja ha aprovat una ajuda directa d'11.000 euros per al funcionament diari de l'escorxador, complementant els 80.000 euros de la Diputació de Girona.
El que permetrà és a ERSA disposar d'uns diners, aquests 200.000 euros, que s'hauran de suplementar amb aquesta expansió que estem treballant i que esperem que resolgui el Departament d'Agricultura de l'entorn de 600.000 euros i que s'haurà d'acabar complementant amb altres fonts d'ingressos doncs, per fer aquestes obres que ronden el milió d'euros i que, per tant, en tant bon punt se'ns resolgui doncs, la subvenció, doncs, podrem procedir a la redacció del projecte executiu i, per tant, més d'hora que tard, doncs, acabar executant aquestes obres.
El Consell finançarà aquests moviments amb el romanent pressupostari. Una part d'aquests estalvis, més de 100.000 euros, es destinaran a millorar la gestió de les aigües pluvials a l'abocador clausurat del Ripollès per evitar desbordaments a la planta de tractament de lixiviats. La modificació de crèdit també reforçarà el programa Esport Blanc Escolar i permetrà crear una nova plaça de tècnic per a l'Oficina Comarcal de Transició Energètica. Tot això després de tancar el pressupost del 2024 amb un superàvit de gairebé 573.000 euros.
Pas històric a Sales de Llierca, l'Ajuntament completa el soterrament de la línia elèctrica del nucli. Fa 15 anys que el consistori ha treballat amb aquest projecte que s'ha acabat finançant a través de subvencions.
La millora permet eliminar les torres elèctriques que passaven prop de les cases, tot plegat, ha costat entre 500 i 600.000 euros.
L'Ajuntament de Sales de Llierca ha completat el soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió ubicada a l'entrada del poble. Des de fa una setmana ja no es veuen els pals de llum i la torre ubicada a la zona de les bústies s'ha substituït per un transformador que més petit. En parla Miquel Palomeres, alcalde de Sales.
Estem molt contents. Aquesta és la culminació d'una feinada que va començar el 2010-2011. És una línia de 25.000 volts que passa molt a prop de les cases de l'única zona urbana que tenim, que és l'entorn de l'església. Primer va ser la línia que la majoria de les cases i, per tant, nosaltres teníem interès en que aquesta línia se soterrés. Se soterrés a través dels camins i, en algun cas, en algun terreny privat que ens ha donat autorització. perquè enteníem que tenia un impacte important a les cases que eren molt properes en aquesta línia.
Les dues primeres fases de l'obra es van poder executar fa més d'una dècada, abans de la crisi, i tot just l'any passat el consistori va poder trobar el finançament per completar l'actuació, tot amb l'objectiu de finançar-ho a través de subvencions.
Els propietaris de les finques per on passa aquesta línia i que l'han treta no han hagut de fer cap aportació extraordinària, ho ha assumit tot l'Ajuntament a través de les subvencions que ha obtingut, subvencions extraordinàries de la Diputació, subvencions de Pla Únic d'Obres i Serveis, etc. No hem fet cap contribució especial.
La suma de les tres fases d'obra ha tingut un cost d'entre 500 i 600.000 euros, una inversió inassolible amb els diners propis d'un ajuntament petit com el de Sales.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol guanyar el camp de l'Alzira per agafar marxa amb el descens. El partit aquest diumenge contra un rival directe pot marcar gran part de la temporada.
Els de Roger Vidal venen de treure un bon punt al camp de l'Atlètic Balears i intentaran seguir sumant per aconseguir la permanència.
Dues dinàmiques molt diferents però en situacions similars. Aquesta és la prèvia del partit d'aquest cap de setmana entre Alzira i Unió Esportiva Olot. L'equip de Roger Vidal ve d'un punt que, tot i que sembli un pas enrere, a la classificació és un gran pas per seguir presents en aquesta lluita per no baixar a la tercera fase. Ara el context del partit és totalment diferent. L'Olot, després d'unes setmanes fora de les zones de descens o de play-out, ja ha tornat a entrar. Aquest diumenge, però, arriba un partit entre dos rivals directes separats per un punt a la classificació. L'Olot visitarà un equip que acumula un total d'11 partits sense guanyar. Roger Vidal és l'entrenador de l'Olot.
Rival que ens presentarà incògnites perquè acaba de canviar l'entrenador. No és la primera vegada que ens passa aquesta temporada, però bé, un rival que estem convençuts que amb el canvi buscarà solidesa defensiva perquè venen encaixant en els últims partits bastants gols i que potenciarà les coses que havia fet bé, que és córrer sobretot, té bones transicions ofensives, per tant haurem d'estar alerta amb tot això.
La Unió Esportiva Olot arriba a aquest partit amb el retorn de dos futbolistes imprescindibles a l'esquema del conjunt olotí, com són Uri Ayala i Uri González, després de complir un partit de sanció respectivament. Ara mateix l'Olot es troba només dos punts de la posició de permanència que ocupa l'Andratx. Els olotins han acabat aquest petit turmalet contra tres grans rivals on finalment han sumat un punt de nou possibles i que els ha dut a estar en aquesta situació.
Fluvià Òptics del carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptiques optometristes treballa amb la tecnologia mimètica perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. A casa nostra només trobaràs bones muntures, ulleres funcionals amb estil, disseny i materials innovadors. Des de fa molts anys a Fluvià Òptics tens vidres, muntures, lents de contacte, teràpia visual i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
A Roses, més de 80 restaurants ofereixen tapes excel·lents acompanyades d'una extensa varietat de vins de gran riquesa i qualitat que ofereix la denominació Origen Empordà. Amb l'app et serà més fàcil. Com a novetat, gaudeix de l'impressionant espectacle que t'hem preparat pels dies 28 i 29 a partir de les 8 del vespre. Recorda, del 21 al 30 de març, vine a la ruta de les tapes i del vi, denominació Origen Empordà de Roses.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa. Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot
Tot comença al centre.
Finca Esquetxa, de Sant Joan les Fonts. Administració de finques, compra, venda, lloguer i tot tipus d'assegurances. Visiteu-nos a la carretera d'Olot número 30 de Sant Joan les Fonts o bé informeu-vos a finquesquetxa.cat.
Bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'R3 continua portant cua. L'Ajuntament de Ribes de Freser reclama més transparència i millor comunicació per part dels responsables ferroviaris. Des d'alguns històries lamenten que sovint la informació arriba tard o que simplement no arriba.
Precisament aquest dissabte s'han convocat diverses concentracions per reclamar millores al servei de Rodalies, també a la línia R3.
Escoltem l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
La descentralització del país, no? El viure al món rural fa que necessitem tenir serveis en condicions, en llocs on probablement aquests serveis, doncs, econòmicament no són rentables, però així és el país. No?
Els problemes a Rodalies perjudiquen la imatge del projecte del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona.
És una de les reflexions que fa el membre de la comissió, Xavi Baena, explica en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot que el projecte del tren tram i la situació a Rodalies no tenen res a veure i que són circumstàncies diferents.
Jo crec que no té massa res a veure amb el bueno, no interfereix massa amb el nostre projecte. Bueno, interfereix a nivell d'imatge. Jo crec que això sí que ens està perjudicant. La població se li està posant al cap que els trens van malament, que no es pot confiar i que s'agafa el cotxe perquè el tren deixa tirar cada 2x3. I, pues, òbviament, això ens perjudica.
El Consell Comarcal del Ripollès fa el primer pas per assegurar el futur de l'escorxador comarcal.
Ha encarregat estudis tècnics i econòmics que li han de permetre comprar accions de l'empresa i garantir-ne la continuïtat.
En Sergi Albric és el vicepresident cinquè de l'ENS.
No podem permetre perdre aquesta estructura que tanqui, evidentment, i que deixi de donar servei aquesta vuitantena d'explotacions agràries o de maneres, en aquest cas, a la comarca, i que entenem que és vital, doncs, perquè puguin continuar treballant i operant.
L'Ajuntament de Sales de Llierca completa el soterrament de la línia elèctrica del nucli. Fa 15 anys que el consistori treballava amb aquest tema.
Estem molt contents. Aquesta és la culminació d'una feinada que va començar el 2010-2011. És una línia de 25.000 volts que passa molt a prop de les cases de l'única zona urbana que tenim, que és l'entorn de l'església. Primer va ser la línia que la majoria de les cases i, per tant, nosaltres teníem interès en que aquesta línia se soterrés a través dels camins i, en algun cas, en algun terreny privat que ens ha donat autorització, perquè enteníem que tenia un impacte important a les cases que eren molt properes en aquesta línia.
8:45. A Sant Ferriol, l'Ajuntament, preocupat, ja no sap com acabar amb l'abocament de residus de diverses zones del municipi.
L'alcalde Albert Fàbrega admet sentir-se superat per la situació. Diu que ell i els veïns sols no poden fer front a controlar un territori tan extens.
En aquest problema no sabem gaire com s'ha de fer, perquè, és clar, la gent, zones molt disseminades, diferents contenidors, venen a l'hora que sigui, aboquen, marxen, i, bueno, tot i que els estem al cas, els veïns vigilen i així estem. I és un tema molt, molt complicat que porta problemes i la veritat, nosaltres, a mi com a alcalde, em supera com ho controles tot això, tant de territori.
L'Univers Jove passa amb nota la primera edició amb un nou format. L'itinerari pels centres de la comarca apropa més l'educació postobligatòria a l'alumnat. En parlarem de seguida amb el director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, en Joan Maria Roig. Si donem un cop d'ull a com tenim la Garrotxa, 274 terratrèmols i 200 incendis. Aquest és el balanç dels fenòmens registrats a la Garrotxa des de l'any 1900 fins al 2023.
El Servei d'Avaluació i Gestió de Riscos Naturals del CSIC ha fet un estudi de riscos a la comarca. Els seus responsables asseguren que amb el canvi climàtic els fenòmens meteorològics continuaran creixent.
Aquesta demanda que hi ha per no només avaluar, sinó també gestionar els fenòmens que impacten a la societat, no? Estem en un context de canvi climàtic, ara s'escolta molt aquesta idea, no? Aquest impacte, i per tant hi ha unes necessitats que la societat té en tots els àmbits, és a dir, en l'àmbit econòmic, polític, en l'àmbit social. Hem tingut la Dana de València, vam tenir l'erupció de la Palma, tindrem més.
Atenció, perquè aquests dies estem commemorant el 5è aniversari de l'arribada de la pandèmia i és un bon moment per mirar enrere i per recordar aquelles persones que varen fer el bé per la nostra societat. Per exemple, al Ripollès en tenim alguns exemples. Els voluntaris van ser claus durant la Covid-19. De forma espontània, agrupacions de persones van coordinar-se per confeccionar elements indispensables com les mascaretes.
5 anys després, recordem com, per exemple, la Blanca Sánchez de Camp de Bànol es van estructurar per proveir a l'hospital i a diferents empreses de mascaretes, totes elles fetes artesanalment i a distància.
Per qui més ben treballar va ser per l'hospital, perquè gastava molt i fèiem mascaretes, vam fer les bates i també vam fer les bates, unes bates més especials per als dentistes. Llavors, per Conforça, vam fer moltíssimes mascaretes, també, que en aquell moment doncs, teníem el contacte amb el senyor Recavidella, que era el director en aquell moment doncs, de Conforça, i ell doncs, va ser el que ens va proporcionar tot el material i fèiem les mascaretes per tots els treballadors.
I el 13 de març del 2020 la Generalitat anunciava una altra mesura que en aquest cas volia evitar la propagació de la Covid, el tancament de les escoles.
Els alumnes de l'escola Ramon Sorinyac fan una mirada enrere i recorden com es van haver d'adaptar d'un moment per l'altre. Tot i el neguit, els nens i nenes tenien molt clar què és el que volien, tornar a l'escola.
Sí, jo crec que una mica la clau va ser anar ràpid a buscar eines per suplir una mica aquest buit del fet de no poder venir a escola, que sabíem que per ells era com molt traumàtic. Sí que era un contacte com molt diari i vam intentar de seguida que vam poder establir unes rutines que fossin el més semblants al funcionament d'escola.
Avui a l'antena dels 5 minuts més també us direm que l'Agència Catalana de Turisme invertirà 2 milions d'euros en promocionar la demarcació de Girona.
L'objectiu és atraure visitants fora de la temporada.
Entre les accions, promoure el Pirineu.
I a les comarques de Girona passa la ruta al 4, el tram 4 i el 5, no? Nosaltres dediquem 110.000 euros doncs, a través de la Costa Brava de l'interior amb accions de promoció d'aquest Gran Tour. La inversió en la campanya Pirineus, tenim un programa que ara explicarem de Pirineus que va vinculat tant a la promoció dels Pirineus, però sobretot no tant per neu per descomptat, per turisme actiu, però sobretot de reconversió a través de fons europeus.
Els museus d'Olot s'apropen als 50.000 visitants aquest 2024.
El que més ha incrementat ha estat el Museu dels Sants en gairebé un 40% respecte a l'any passat. En aquest equipament, per continuar millorant l'experiència del visitant, s'han ampliat i millorat les propostes familiars.
I ara és el moment dels esports. La Unió Esportiva Olot vol guanyar el camp de l'Alzira per agafar marge amb el descens.
El partit d'aquest diumenge contra un rival directe pot marcar gran part del que queda de temporada.
L'hoquei Olot vol oblidar Madrid, tornant a guanyar la Josep Jou.
Els olotins reben el Club Patí Congrés aquest dissabte al vespre amb l'objectiu de seguir la lluita pel play-off.
I atenció, perquè el proper dimecres la Volta a Catalunya passarà pel Ripollès. La tercera etapa se situarà al Coll de la Creueta i finalitzarà a la Molina. Us ho explicarem a la part final d'aquest tram horari. Ara són 2:15 de nou. A Catalunya, Espanya i el món, aquesta hora és notícia, sense anar més lluny, que augmenten un 33% les expulsions d'estrangers multireincidents els primers mesos del 2025.
La policia espanyola ha tornat al seu país d'origen 84 persones entre gener i mitjans de març.
La Unió Europea proposa la compra conjunta d'armes per no dependre dels Estats Units.
La Comissió Europea presenta el llibre blanc sobre defensa amb l'objectiu que la Unió sigui capaç de dissuadir amenaces com un conflicte amb Rússia.
Zelensky confirma a Trump que accepta l'alto el foc amb Rússia en instal·lacions energètiques.
És l'acord a què Trump va arribar amb Putin, però que ni Kiev ni Moscou han respectat.
2:15 de nou, a punt el temps de cara a les properes hores. Seguirà plovent? Aquesta és la pregunta que li traslladem a en Dani Ramiré. D'abans, Aniol, temperatures.
Doncs tenim ara mateix 1 grau sota 0 a Vall de Núria, 4 ja de positius a Molló, 5 a Das a Camprodon i a Ribes de Freser. 9 graus a Ripoll, 10 graus ara mateix a Olot, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 11 a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 12 graus a Besalú i a Mer, 13 a Banyoles, 14 graus a Girona i a Figueres i 15 a Roses.
Dani.
Venim de molta, molta pluja ahir dimecres, fins a més de 100 litres a Sant Hilari Sacalm o també a tocar de les Agudes, la part més alta d'Arbúcies, un aiguat constant, els rius van créixer molt, especialment la Tordera, Ria d'Arbúcies, totes les torrenteres que baixen del Montseny, i també cap a l'Alt Empordà, més de 70 litres, per exemple, van caure al Banyà, a l'Alt Empordà, o també una pluja de 90 litres per metre quadrat anglès a la Selva. Aquesta nit matinada han caigut 5 litres i mig en aquest sector. Bé, hi ha hagut algun plogim de matinada, mig litre a Olot, dèiem aquests gairebé 6 litres anglès, dia tapat, no fa gaire fred, mínima de 9 graus, molt alta per ser març, aquí a Olot, o també a Vic, mínima de 9. S'ha baixat a 4 a Molló, per exemple, 6 a Gombrèn, al Ripollès, o 4 sota 0 a Tosa. Ha nevat una miqueta, molt poquet, una enfarinada a Núria amb 0 graus aquesta matinada. Doncs bé, seguirà plovent aquest dijous, al litoral i prelitoral, no tant a l'interior, algun plugim pot arribar a la Garrotxa, a Osona, però principalment ho farà a la Costa Brava, l'Empordà, el Gironès, a la Selva i al Pla de l'Estany. El que pugui caure avui no seran grans quantitats, entre 3 i 10 o 12 litres per metre quadrat. La temperatura una mica més alta, es nota doncs que la llevantada ens porta a un ambient relativament suau. I bé, divendres arriba un altre front actiu amb més pluja, podran caure novament més de 30-40 litres per metre quadrat a partir del migdia, però sobretot entre les 3 i les 5 de la tarda és quan passaria el front més actiu, amb alguna tempesta fins i tot, podrà ploure a qualsevol indret i la neu començaria a cota alta, 2.400, però a la tarda baixant a 1.800 i al vespre 1.600 metres. Hi haurà una pausa sense pluja, divendres nit, matinada, matí de dissabte, però dissabte a la tarda torna a ploure i ho pot fer amb intensitat. Diumenge probablement el mateix, matí amb pausa i tarda i vespre amb ruixats. En definitiva, continua la ratxa de molta pluja en aquest març excepcional i justament avui, primer dia de la primavera, a partir de les 10 del matí, quan passin 2 minuts de les 10 del matí.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
4 minuts, 3 quarts de 9, l'Ajuntament de Sant Ferriol no sap com acabar amb l'abocament de residus a diverses zones del municipi. L'alcalde Albert Fàbrega admet sentir-se superat per la situació i diu que ell i els veïns sols no poden fer front a controlar un territori tan ample.
A Sant Ferriol continuen patint abocaments de residus i runes i des de l'Ajuntament ja no saben què fer. En parla Albert Fàbrega, alcalde de Sant Ferriol.
En aquest problema no sabem gaire com s'ha de fer perquè, és clar, la gent... zones molt disseminades, diferents contenidors, venen a l'hora que sigui, aboquen, marxen, i bueno, tot i que els estem al cas, els veïns vigilen, i així estem. I és un tema molt, molt complicat, que porta problemes, i la veritat, nosaltres, a mi com a alcalde, em supera com ho controles tot això, amb tant de territori.
Un turisme d'escombraries que fa anys que pateixen.
Que no dic que hi hagi algú del municipi, també, no? Però moltes vegades la gent que ens porta runes són... són doncs autònoms, moltes vegades no, gent que no estan donats d'alta i que fan reparacions i llencen allà on poden.
Només fent un petit tram de la carretera vella de Besalú, la que porta fins a Fares, es poden trobar fàcilment un parell de zones amb escombraries de tota mena, fins i tot uralita.
Perquè jo sempre dic el mateix, a veure, les escombraries, no, ja no dic la runa, però per exemple el plàstic, el vidre, si hi hagués un contenidor que et bonifiquessin i l'aboquessis allà, tothom faria cua per portar-li, però el fet de que sigui un residu i que hi hagi dificultats a accedir-hi, al final fa que la gent vagi a lo fàcil, no ho deixa en marxa.
Ja fa temps que l'Ajuntament de Sant Ferriol segueix una ordenança comarcal en matèria de residus que els permet actuar quan l'incivisme el fa una persona que no és del municipi. Des del consistori, però, demanen que sigui més fàcil posar càmeres de videovigilància.
Si el tema de càmeres que fos més fàcil ficar, posar-ne moltes... bueno, sí, molta, és un tema que hi ha molta feina a fer i complicat. Jo almenys a mi m'escapa de les mans com controlar-ho tot això.
Fàbrega assegura que tenen càmeres ocultes i que aniran per multar per intentar revertir una situació que també pateixen altres pobles. L'alcalde de Sant Ferriol demana que les administracions superiors actuïn.
2 minuts i en punt, 3 quarts de 9. L'Univers Jove passa amb nota la primera edició amb un nou format. Aquest dimarts i dimecres s'ha celebrat la 11a edició de l'Univers Jove, l'esdeveniment de referència d'orientació acadèmica al Ripollès. El canvi de format, passant d'una fira massiva al pavelló municipal a les visites itinerants pels centres educatius de la comarca, es valora de moment amb satisfacció. En Joan Maria Roig és director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Senyor Roig, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Contents del canvi d'orientació?
Sí, nosaltres creiem que aquest nou format el que permet és que els alumnes puguin tastar de manera directa en què consisteixen els ensenyaments que ells volen conèixer i que volen optar. El format anterior només permetia tenir una informació verbal per part dels que estaven allà l'estan atenent-los, i aquest nou format el que els hi permet és tocar de primera mà aquests estudis que es plantegen de cara al curs vinent.
En aquest sentit, com ho han rebut els alumnes? Quines són les percepcions que heu detectat?
Les percepcions que hem detectat de moment són positives, no? Creiem que aquests tallers que en els quals han pogut participar, com dèiem abans, els hi han permès veure de manera més directa en què consisteix els estudis que trobaran el curs vinent. I per tant crec que ells ho valoren de manera molt positiva.
En general, els joves estan preocupats pel seu futur davant de tot el que senten, el volum d'informació que cada dia reben?
Bueno, és una decisió important que han de prendre, no? Estem parlant de joves de 16 anys, adolescents de 16 anys, que han de prendre una decisió prou significativa per la seva vida, que han de triar, no? Fins ara no havien hagut de triar res, i de cop i volta es veuen obligats a triar, no?, quina és la formació que volen de cara al seu futur. I això sí que hi ha alumnes que ho tenen molt clar i del minut zero ja saben què volen fer, i molts altres que els sorgeixen molts dubtes, i també és una situació complexa per ells.
Aquests alumnes tenen clar que es volen quedar a comarques com, per exemple, el Ripollès, o en alguns casos miren més cap amunt?
En general, la majoria d'alumnes sí que es volen quedar aquí al Ripollès, però també hem de saber, no?, que aquí al Ripollès no tenim el ventall de cicles que tenen les nostres comarques veïnes. També hi ha algun alumne que, per motius, que el cicle que estem ofertant aquí al Ripollès no respon a les seves expectatives, doncs acaba optant per anar a alguna comarca veïna per tenir la formació que aquí al Ripollès en aquest moment no li podem donar.
En aquest sentit, què aposten més, per Osona o per la Garrotxa?
Jo crec que, bueno, per un tema de comunicació, segurament tenim alumnes que aposten més per Osona. La via de tren, no?, facilita el fet de poder arribar a Torelló, Manlleu, Vic, en canvi a poder arribar a Olot, que sí que hi ha alumnes que també opten per la Garrotxa, sí que les comunicacions ho fan una mica més difícil.
Senyor Roig, per tant, l'univers jove ha d'anar cap aquí, no? Ha de seguir aquest format que hem estrenat aquesta setmana.
Nosaltres, tot i que falta fer una valoració amb més profunditat, no?, amb tots els agents que han participat en aquest nou format, nosaltres creiem que sí, creiem que això dona molta més qualitat a l'orientació que estem donant als alumnes de la comarca.
Hi ha alguna cosa que al seu criteri milloraria?
No, jo crec que clar, era el primer cop que ho fèiem, i en aquest sentit, tota la infraestructura i l'organització sí que era una organització complexa, però crec que, com dèieu vosaltres abans, no?, de moment la valoració és molt positiva, i per tant crec que hem d'anar aprofundint i millorant això que hem començat aquest curs.
Doncs, senyor Roig, li agraïm que hagi tès la trucada dels 5 minuts més. El senyor Roig és... Joan Maria Roig és el director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Estarem pendents de l'evolució, i tant de bo serveixi perquè tots aquests alumnes vagin trobant el seu camí acadèmic, i també en el futur el seu camí professional, i que es reverteixi a casa. Gràcies, bon dia i bona hora.
Moltes gràcies, adéu.
Aquests dies estem recordant com es va viure l'arrencada de la Covid, l'arribada de la Covid a les nostres comarques. Ara que parlàvem d'estudiants, el 13 de març del 2020 la Generalitat anunciava una nova mesura per aturar la propagació de la Covid. Era el tancament de les aules de tots els centres educatius. Els alumnes de l'escola Ramon Sorinyac fan una mirada enrere i recorden com de sobte es van haver d'adaptar a un canvi de vida. Tot i el neguit, els nens i nenes tenien molt clar que el seu desig era tornar a les aules. Ho ha reviscut la Paula Sayagó.
Els nens i nenes van ser un dels col·lectius més perjudicats de la pandèmia en la primera onada, no només a Catalunya, sinó a tot el món. El 13 de març de 2020, la Generalitat va anunciar el tancament de totes les escoles com a mesura per frenar l'expansió. Ara, fa 5 anys, el confinament va obligar els centres a adaptar-se ràpidament al nou escenari, on les cases es transformaven en les aules i els professors ensenyaven a través de pantalles. Núria García és professora del Ramon Sorinyac.
Sí, jo crec que una mica la clau va ser anar ràpid a buscar eines per suplir una mica aquest buit del fet de no poder venir a escola, que sabíem que per ells era com molt traumàtic. Sí que era un contacte com molt diari, i vam intentar de seguida que vam poder establir unes rutines que fossin el més semblants al funcionament d'escola.
5 anys després, les professores comenten que els seus alumnes no arrosseguen seqüeles, però en aquell moment s'hi van patir els efectes del confinament. Així ho explica Mercè García, també professora del Ramon Sorinyac.
Jo crec que fins a l'actualitat no crec que hi hagi seqüeles, no, d'aquell moment. En aquell moment en si sí que malestar de casos d'alumnes que, per exemple, doncs, necessitaven més aquesta socialització, poder sortir.
Ara el desig és molt clar, que no ens torni a passar mai més. 5 anys després, els nois i noies ens donaven la benvinguda, asseguts, junts, en un sofà, lluny de restriccions i a l'escola, on més els hi agrada estar.
I ara fa 5 anys els voluntaris van ser clau durant la Covid, Laura Segú.
Fa 5 anys va sorgir de forma gairebé espontània un grup de dones voluntàries de Can de Bànol que van decidir confeccionar material com mascaretes o bates per la protecció dels professionals davant de la Covid-19. L'Hospital de Can de Bànol i Conforça van ser els principals beneficiats d'aquesta xarxa humana que aglutinava unes 80 persones, amb dones, homes i fins i tot els seus fills. Blanca Sánchez, voluntària.
Clar, per qui més vam treballar va ser per l'hospital, perquè era, bueno, gastàvem molt i fèiem mascaretes, vam fer les bates i també vam fer les bates, unes bates més especials per als dentistes. Llavors, per Conforça vam fer moltíssimes mascaretes, també, que en aquell moment doncs, teníem el contacte amb el senyor Recavideia, que era el director de, en aquell moment doncs, de Conforça, i ell doncs, va ser el que ens va proporcionar tot el material i fèiem les mascaretes per tots els treballadors. Són 3 fàbriques i hi havia molts treballadors treballant perquè ells no van parar mai.
La Blanca Sánchez va ser una de les coordinadores i promotores d'aquesta tasca des del taller de Patchwork. Durant el confinament, l'activitat va passar del seu local del carrer Major a les llars de les famílies més enllà de Can de Bànol. Ràpidament es van coordinar cosidores, protecció civil i policia municipal.
Ens anàvem al centre cívic i tallàvem i embossàvem. Ficàvem unes etiquetes que ja teníem amb el nom i l'adreça de cada voluntària i ficàvem a dintre doncs, per fer, ara no ho recordo bé, però per fer doncs, 30 bates i 40 mascaretes. Llavors venia protecció civil, el municipal agafava aquestes bosses i les portava a casa de la gent. I el dia següent tornàvem a fer el mateix, recollien el que ja estava cosit i deixaven el que no estava cosit. Si alguna dona, pel que fos, doncs, no arribava a temps, doncs pel WhatsApp avisava: avui no em porteu més, que encara no he acabat lo d'ahir. Si alguna em necessitava més, perquè tenia ajuda a casa, doncs també li portàvem el doble. I així ens anàvem controlant.
Tal com recorda la Blanca, les màquines no paraven en tot el dia. És per aquest motiu que l'impacte més gran va arribar un cop en poder tornar a sortir al carrer.
Perquè cosíem tantes hores que no vèiem la televisió al nivell que ho mirava altra gent. Llavors, clar, quan ja comences a sortir, això golpeja molt, perquè caus com a la realitat de cops i dius, ostres, Déu-n'hi-do. Un fet així que ens va aturar a pràcticament tota la humanitat.
La Blanca en aquella època també era regidora a l'Ajuntament, fet que va afavorir la coordinació i el projecte del voluntariat, però per contra ho recorda com una època on els tècnics amb prou feines podien descansar, interpretant la normativa canviant i les mesures Covid-19.
Són 3:15:30. Obrim la carpeta cultural. Als museus d'Olot s'apropen els 50.000 visitants aquest 2024, Natàlia Moreno.
Els museus d'Olot van rebre prop de 50.000 visitants el 2024, unes xifres gairebé rècords. Es tracta d'un 18% més respecte a l'any 2023. Pel que fa a la procedència dels visitants als equipaments culturals de la ciutat, el grup més nombrós és habitualment el de persones provenients de la província de Barcelona, tret dels visitants a la sala oberta, on un 73% de les visites són de persones de la Garrotxa. Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot, explica que aquestes dades són la conseqüència de l'enorme feina que s'està fent.
La veritat és que estem contents perquè any rere any els Museus d'Olot a nivell de visitants van augmentant de visitants. En concret, el 2024, l'any passat, va haver-hi un increment del 18% respecte a l'any anterior. Arribem gairebé a més de 49.000 visitants a tots els museus. Què vol dir això? Vol dir que, en el fons, és el resultat de que estem treballant any rere any per ser museus cada vegada més accessibles, més atractius, més inclusius, museus per venir-hi a passar l'estona i passar-t'ho bé.
Un dels equipaments que més ha incrementat les visites ha estat el Museu dels Sants, que el 2024 va rebre un 39% més de visites respecte a l'any anterior. Mallol explica que aquestes dades són gràcies a l'increment de propostes que s'ofereixen des del Museu dels Sants, com ara els tallers d'artesania o l'experiència immersiva.
Hem fet una aposta molt clara en aquest museu per reforçar tot el que és activitats. Activitats lúdiques, activitats atractives, activitats pensades per tothom. Tenim una activitat, per exemple, estrella, és a dir, tenim l'aprenent, tenim els tallers, però quan arriba Nadal tenim l'activitat de No la caguis, que ja la coneixeu, en què passa moltíssimes famílies, moltes criatures i gent, fins i tot visitants de fora que venen, s'ho troben i que també ho fan.
Precisament per continuar millorant l'experiència s'han ampliat i millorat les propostes familiars al Museu dels Sants. S'han recuperat algunes de les activitats que ja hi havia i se n'han incorporat de noves. La Guilla, el personatge que acompanya els infants a fer cultura per Olot, és l'encarregada de presentar aquestes activitats al llarg del recorregut dels museus, de manera que quan la veuen, els infants ja saben que aquella proposta està pensada per ells. També s'ha actualitzat la senyalística i s'està treballant en una guia de lectura fàcil.
5 minuts i mig i arribem ja al punt exacte de les 9. Agafem la bici. El proper dimecres la Volta a Catalunya passarà per al Ripollès. La tercera etapa se situarà al Coll de la Creueta i finalitzarà a la Molina. És un dels esdeveniments més esperats per als amants del ciclisme. Un dels participants, Jean Valjean Saint Bayard, s'ha estat preparant a Ribes de Freser i, de fet, està molt content d'haver-ho fet. Ens ho explica Marc Roura.
Del 24 al 30 de març, la Volta a Catalunya omplirà les carreteres del país de bicicletes. Al Ripollès, la Volta passarà pel Coll de la Creueta durant l'etapa 3. Un dels participants, el ciclista del Burgos BH, Jean Valjean Saint Bayard, ha fet una estada a Ribes de Freser per preparar-se per la competició i conèixer les diverses rutes ciclistes de la zona, que són molt diferents a les que es trobava a Mongòlia.
És la primera vegada que venia a Ribes. L'any passat vaig fer la volta, però no vaig venir aquí. Hi ha moltes muntanyes i pocs cotxes. És molt còmode per entrenar. A Àsia correm normalment per carretera. No hi ha muntanyes, especialment quan fem curses. Europa és diferent. És més estret, més tècnic. Hi ha més muntanyes i baixades. És més interessant i divertit. M'agrada estar aquí.
Jean Valjean va debutar a la volta l'any passat, on es va convertir en el primer ciclista professional de Mongòlia. Un moment que el ciclista recorda amb emoció, però també amb la sensació que enguany pot millorar la seva actuació.
Estic content d'haver tingut l'oportunitat de convertir-me en professional l'any passat. La volta va ser la meva primera cursa de l'UCI World Tour. Va ser brutal, vaig gaudir molt. No vaig estar entre els primers, però estic content d'haver acabat la cursa. Aquest any estic enfocat en fer curses més grans, he d'anar pas a pas i anar adaptant-me a un altre nivell del ciclisme.
L'etapa 3 de la Volta es durà a terme el dimecres 26 de març, que començarà a Viladecans i finalitzarà a la Molina. La cursa passarà pel Coll de la Creueta al voltant de 4:45 de la tarda i serà un dels ports que puntuaran la classificació de muntanya.
Doncs parlant de ciclisme, tanquem el programa d'avui. Demà hi tornarem puntualment a la mateixa hora ja, havent entrat a la primavera. Que vagi bé. Bon dia a tothom.